Jordi Van Campen, director d'Espin Idiomes i filòleg. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Estàvem comentant que els Jordis i les Jordines per Sant Jordi tindran entrada gratuïta a la Sagrada Família, que ara no ve a veure amb la secció d'avui, però vaja, mira,
clar, el tema és
ja
aquest,
et felicitarem
no?
aquell dia i si vols anar a Barcelona ja ho saps.
Però podrem entrar acompanyats o no? Aquest és el tema.
Hem investigat, i no diu res de l'acompanyant, les primeres informacions que ens arriben.
Què passa si jo, per exemple, tinc, no sé, 17 fills? Vull dir, puc anar amb tota la colla o què?
Ho preguntarem, o pregunta-ho més aviat tu, que ets qui pot anar-hi, perquè nosaltres del programa no tenim cap Jordi ni cap Jordi.
Anirem als meus 17 fills, que saps que són 8 i mig nen i 8 i mig nena.
Setmana contra la pobresa i l'exclusió social, Jordi, t'hem demanat avui parlar de llibres que tractin o hagin tractat aquesta temàtica. Ens n'hem anat, per començar, lluny, a Rússia.
A veure, ens n'hem anat a Rússia, però abans deixeu-me dir. A veure, llibres actuals sobre la pobresa i fins i tot sobre la pobresa actual, desnonaments, etc, etc, n'hi ha. Jo he trucat al Ferran de la llibreria del Celler, que ja sabeu que és col·laborador també d'aquesta casa, m'ha donat tota una sèrie de títols, però d'alguna manera he pensat que d'això ja en parlaríeu al llarg del dia. Aleshores, hem anat a buscar exemples de literatura clàssica que parlen de pobresa. I no ens n'hem anat gaire lluny, perquè clar, si ens n'anem a, què sé jo, al segle XII, o a Cervantes, o a Shakespeare fins i tot, doncs trobem pobresa. Però he preferit quedar-nos, diguéssim, a inicis del segle XX i a aquesta època, fins a l'època dels nostres avis, entre cometes.
Fantàstic. I, dius, no hem anat gaire lluny en el temps, però sí en situació geogràfica, perquè començarem de Rússia, Estats Units i acabarem a Catalunya amb un cas ben curiós.
Amb un cas ben curiós que direm després. A veure, a priori, per exemple, països com Estats Units no els relacionem amb la pobresa. Són països que estan, diguéssim, al capdavanters en el món i d'alguna manera són exemples que els altres seguim si més no al món occidental o que hem seguit durant molts anys. Però resulta que tenim, clar, és un país enorme i hi ha grans bosses de pobresa també allà. Jo us voldria recomanar un autor de nom molt difícil, i el diré molt a poc perquè a mi em costa, que és Erskine Caldwell. I l'Erskine Caldwell, que és un autor del segle XX, parla sobretot de la pobresa que hi havia al sur. El sur aquest, diguéssim, que va quedar de la guerra de secessió i que d'alguna manera és un sur que és agrícola, és molt pobre. Us recomano moltíssim un llibre que va voltar per Catalunya, sobretot a finals dels 70, principis del 80, que es diu La ruta del tabac, que el teníem a edició 62, amb una traducció, no t'ho perdis, de Pedrolo, una traducció molt Mira. Bona. I, bueno, només per donar-vos un exemple, comença el llibre amb una baralla sobre un sac de naps, perquè la gent vol menjar, i és un exemple de pobresa bastant, bastant dràstic. Ens anem als seus antagonistes en el globus terraqui, que són els russos, i parlem, per exemple, doncs, d'un autor que ja havíem tocat en aquesta secció alguna vegada, que és Chekhov. I Chekhov, mig segle abans que el Caldwell, doncs ens parla també d'aquestes bosses de pobresa enormes. En Chekhov el que trobem és ja l'estratificació social, és a dir, jo puc ser més o menys benestant, però per sota meva n'hi ha uns que estan molt pitjor, per sota n'hi ha uns que estan molt pitjor, i acaba finalment amb els mugics, que són la classe, la púrria, l'última cosa a la qual ningú ni tan sols veu quan passa pel carrer.
Veiem, per tant, tota la societat en l'obra de Chekhov. Noms, en concret, d'alguna...
Bueno, aquí ja vam recomanar no fa gaire un llibre que s'ha publicat fa molt poc, a minúscula, que és La meva vida, de Chekhov, i que jo penso que parla perfectament d'aquest tema. És un tema molt recurrent en Chekhov, també el tracta en un llibre que es diu Els camperols, els campesinos, i bueno, és bàsicament aquesta idea de jo, que sóc benestant, vull baixar a les esferes dels pobres per ser com ells, per ser més just, però què passarà? Passarà que els pobres no m'ho agrairan, em diran, tu ets un tanoca, tio, nosaltres el que volem és ser rics, no que tu siguis pobre.
Recordem el dia en què vam tractar precisament, com diu el Jordi, aquesta obra. Per tant, Caldwell, als Estats Units, que s'atreveix, diríem, Jordi, a en entrar en aquest tema, perquè
sí,
aquesta és l'altra.
Sí, va ser molt polèmic, aquest és un tema molt, molt gros.
Perquè
hi ha tota una sèrie d'autors, hi ha tota una escola del sur, que potser el representant més gran i més conegut d'ella seria l'Steinbeck, que és un altre gran autor que parla de la pobresa, en aquest cas és el punt de vista de la migració dintre dels Estats Units. Però vaja, és tota una escola. I d'allà doncs, ens acostem una mica i anem a les Espanyes que ara nosaltres que som doncs, tan... últimament estem tan pujats d'autoestima, doncs ens semblen molt llunyanes i d'alguna manera doncs, no ens identifiquem, no? Bueno, aquestes Espanyes també són per definició un país pobre. Castella, concretament Castella, és un espai pobre, pobre de morts de gana. I els escriptors tot al llarg del segle XX doncs ens ho han recordat, i podem parlar de noms que a tots ens sonaran, des del Premi Nobel Camilo José Cela, que té una novel·la divertidíssima, bueno, no és ben bé una novel·la, és un llibre una mica estrany, que es diu Tobogán de Hambrientos, ja mira el títol,
ja va el nom,
i que ens va donar exemples de gent patètica, tristíssima, però bueno, no sé, els contes, sobretot els contes molt delicats, molt fins, molt bonics, molt relacionats amb el camp d'Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa és potser la pluma que millor ha retratat la pobresa a Espanya, és una cosa extraordinària. Però, per parlar d'un autor que va morir fa només ara 3 anyets i que ha sigut un referent absolut, i que a més tenia bons vincles amb Catalunya, que és Miguel Delibes, jo penso que podem trobar molts llibres de Miguel Delibes que ens retraten aquesta Espanya pobra. Aquesta Espanya, com ell fa servir l'expressió molt sovint, de terruño, que és aquesta terra seca que ja pots plantar el que vulguis, que ja no sortirà res. I, per tant, la gent és pobra, condicionada per l'espai geogràfic i per la classe social. Santos Nacentes i altres novel·les ens recordaran el tema de la classe social, però, per exemple, una novel·la que ens parla de la pobresa absoluta, que es va publicar, no sé si l'any 66, és Les rates. Les rates, que ja pel títol també notem aquí alguna cosa, és una novel·la horrorosa. Ens deixa amb el cos molt malament. Ens parla de que les rates era un aliment de postguerra, i que la gent es barallava per poder anar al seu racó de riera a matar les rates d'aigua, perquè si les tenies més grosses, doncs podies menjar més.
Déu-n'hi-do. És a dir, que no ens parla de qui són els rates, qui són els rics i qui són la classe més pobra, sinó de les rates com a aliment.
I deixeu-me insistir en aquest aspecte. Ens està parlant de l'època dels nostres avis. No ens n'estem anant al segle XIV. Els nostres avis, que ens han abraçat, que ens han fet petons, doncs van haver de passar per això. I això estem a pocs quilòmetres, no és... És a prop, i després, bé, un altre aspecte d'aquest llibre que diguéssim que és el que denuncia principalment és que la gent vivia en coves naturals a la muntanya, que per fer foc a dintre, per exemple, en època de fred, doncs havien de foradar el sostre per instal·lar-hi, doncs, tuberies de llautó o el que fos, i clar, amb el perill d'esfondrament del sostre perquè és terra natural. Són situacions molt precàries i que descriuen una pobresa que potser està allunyada visualment avui dia d'aquesta cosa dels desnonaments i tot això que tenim ara, perquè avui qui més qui menys tots tenim un vídeo a casa o un televisor, però clar, és que fa només 50 anys això no era així.
A l'estat, per tant, Jordi, ens quedaríem amb aquests tres autors, amb Delibes, amb l'Ignacio i hem dit...
Ignacio Aldecoa i Cela.
Amb Cela.
Cela potser des d'un punt de vista més irònic, Delibes doncs més resignat i Aldecoa més reivindicatiu. Són tres magnífics autors castellans que hem de recomanar absolutament a tothom.
I llegim, diries? Es llegeix sobre aquests autors, aquestes obres? S'han anat llegint?
Jo penso que fins fa molt poc, sí, entre altres coses, perquè tots tres eren o solien ser matèria obligatòria a les escoles. Aleshores, Cela potser menys. Cela va tenir el seu boom de personatge mediàtic. No sé si recordes una... Tu potser és molt jove, però hi va haver un dia fantàstic que el senyor Cela, amb el seu anus, va aspirar aigua d'una palangana a televisió.
Alguna cosa em sonava.
Clar. Premi Nobel, saps?
Anem a Catalunya, Jordi... Sorprèn-nos.
Bueno, a veure, dos aspectes molt ràpidament perquè anem cossos de temps. La pobresa a Catalunya la podem enfocar des de moltes maneres. Ens ho estem mirant i amb el Ferran ho hem estat comentant, i realment és extraordinari la varietat de vessants que té aquest tema, tristament. I n'he triat dos. N'he triat dos, que un diríem que és una pobresa, entre cometes, obligada, inesperada, i l'altra és una pobresa invisible. Mira, la inesperada ve a ser, ràpidament explicada, aquella de la gent que va haver d'exiliar durant la Guerra Civil. Entre altres coses, perquè en el meu camp, com a mínim, estaríem parlant dels intel·lectuals. Gent que estava molt ben posicionada, que tenia grans terres, etcètera, llocs de la mancomunitat, i que van haver de fugir del país. I aleshores es van trobar amb una mà davant, una darrere i avall. I tens casos tristíssims de, què sé jo, Alfons Maceres, el mateix Puig i Ferreter, bueno, etcètera, que després els que han pogut, perquè els que han sobreviscut, n'hi ha molts que no. Per exemple, Maceres va morir. Machado també va morir en aquest exili. No sé si m'acudirien molts noms, però d'altres que sí ho han pogut escriure en els dietaris i han quedat aquests testimonis esfereïdors que un dia que tenim temps jo us els portaria, us els llegiria, perquè realment és la pera, com aquesta gent que havia sigut, què sé jo, el gran polític de turno, doncs resulta que acabava fent un de barber, l'altre no sé què, i són coses tristes.
La secció és teva, per tant, quan vulguis. Tenim aquesta vessant pobresa a l'exili i ens queden 30 segons.
La pobresa invisible, i la pobresa invisible l'acabarem amb una nota de tendresa, perquè tots coneixem un llibre molt entranyable, entranyable, que és El Zoden Pitus.
Qui no l'ha llegit?
Del Sebastià Sorribes, de l'any 66. I aquest llibre, per cert, que és el primer número de la col·lecció La Galera, Galera, que després va ser mítica, doncs aquest llibre, que aparentment ens parla d'una cosa molt bonica, i d'un zoo, i d'uns nens, ens està parlant de la pobresa a Barcelona, i realment és tremendo. Veig que aquí tenim interrupcions que en aquest cas són culpa meva.
Només dir-vos, el telèfon, perquè s'ha
acabat. Només dir-vos que si teniu els Zoden Pitus a casa, agafeu-lo l'altra vegada i llegiu-lo en clau de pobresa. I veureu que tot plegat ve d'una cosa molt bonica, que és la solidaritat.
Fins ara, tornem a la tercera hora.